A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca sabeu que un cop a la setmana, i a aquesta hora justament, tenim una estoneta per parlar-vos de literatura, sempre des de la perspectiva de la literatura infantil o juvenil, i ho fem d'una forma molt senzilla, però molt pràctica alhora, que és parlant amb un autor del seu llibre, d'un dels seus llibres. I en el cas del dia d'avui és un autor doncs, que coneixem de fa una colla de temps, que amb ell hem parlat de diverses històries, en general novel·les, novel·la per adults, i en canvi avui ens ha sorprès, no és que ens hagi sorprès avui, avui ens sorprenem tots plegats parlant de la llegenda de Sant Jordi amb Josep Francesc Delgado. Josep Francesc, benvingut.
Gràcies.
Som els primers sorpresos, no sé si tu també, no seràs tu pas el segon sorprès, de fet, de situar-te en una aventura com és aquesta de parlar de la llegenda de Sant Jordi.
Sí, no. O sigui, jo no tenia la intenció de publicar això. Ho vaig escriure quan la meva mare va malaltir d'un càncer i havia de morir. I aleshores vaig recordar totes les vegades que ella me l'havia explicat i la meva àvia també. I li vaig escriure, li vaig llegir abans que morís. Llavors ho tenia com una cosa molt íntima, saps? I no m'havia passat pel cap de publicar-ho. Però un editor va passar per casa, això era el 2008, i va preguntar si estava escrivint alguna cosa. I jo tenia tan poc al cap de publicar-ho que li vaig dir que no. Ni havia pensat. I la meva parella li va dir, sí, home, has escrit això per la teva mare. Llavors va demanar de llegir-ho i ho va voler publicar immediatament. I el 2008 va tenir una rebuda molt bona. Llavors ara feia 15 anys que no es reimprimia i ho hem tret a Edicions del Roure de Can Roca.
Que de fet tens, diríem, aquest costum de reeditar llibres teus que van tenir un ressò en el seu moment i que, clar, suposo, no sé si estava descatalogat, m'imagino que sí, aquest devia
sí.
Estar descatalogat, no?
I d'una manera que no s'acaba d'entendre, perquè el llibre s'anava rellegint i cada Sant Jordi, però l'editorial va deixar de publicar-lo, sí, sí. I a mi em sabia greu i aleshores ara l'hem tornat a treure. Sí, sí, sí que ho hem fet més d'una vegada, això. És un editorial que és una mica com aquests restauradors de mobles antics, tornem a restaurar i a posar llibres en marxa, que és una cosa que els editors no acostumen a fer gens, ho fan molt poc. Els fa molta por publicar un llibre que es va publicar en el seu moment i tornar-lo a posar a disposició dels lectors. Però mira, nosaltres sí que ho fem.
Estem parlant d'uns 16 anys, deu ser, aproximadament?
Per aquí, sí.
Més o menys. Clar, si parléssim d'un llibre publicat fa 50 anys, dius, home, pot tenir el seu dubte, perquè potser queda molt desfasat, potser les noves generacions no hi encaixen, però aviam, tampoc no fa tant de temps, no?
No fa tant de temps. Tens raó amb això, Els anys posen a prova els llibres. El que passa és que jo que no sóc un autor molt prolífic, tot i que sí que escric, i que publico, potser pel fet de no ser tan prolífic, sempre he escrit amb la intenció que després això surt o no surt, amb la intenció que el llibre pogués tenir diverses lectures per part de diverses generacions diferents, no? Que és el capdavall, el que diuen que defineix un clàssic. No he anat a buscar mai allò del moment que podia donar més públic i cremar el llibre en uns mesos o en un any, no? I aleshores suposo que per això l'he tornat a veure, sí. A part d'això, clar, és una llegenda que aviat farà 2.000 anys i vol dir que ha acceptat molts lectors de moltes èpoques.
Sí, i molts escriptors també de moltes èpoques.
Ah,
perquè, clar, jo, un cop m'has explicat el tema de la qüestió familiar i personal, ja gairebé no m'has tret la pregunta de la boca, podríem dir, no? Però t'anava a preguntar com encara un escriptor un relat d'una història que tots coneixem de tota la vida des de que som petits i que molts han escrit ja, no? Vull dir, quina diferència hi pot haver entre la teva llegenda de Sant Jordi i altres?
Bé, en aquesta la princesa, la Roser, pren una mica més d'importància. La llegenda, com a deia, té 2.000 anys. Això comença a Síria quan un soldat de l'emperador, no recordo si era el Dioclecià, de la Guàrdia Personal, es nega a matar cristians i l'emperador el fa justiciar, no? Passa per la pedra i el mata. I aquí comença el primer nucli de la llegenda fa uns 2.000 anys. Amb el temps va variant. El drac, amb tota seguretat, és una aportació xinesa que integren els àrabs. Els àrabs, quan conquereixen Síria, els turcs, en aquest cas, quan conquereixen Síria, islamitzen la llegenda. I a nosaltres això és poc sabut, ens arriba via islàmica. O sigui, ens arriba via musulmana. Probablement ens va arribar des de l'Al-Àndalus. I llavors aquí en fem la nostra versió. Els catalans tenim la nostra pròpia versió, que integra tot l'element de la rosa, que és un element que no apareix en les altres cultures, a la cultura grega, on també és Sant Patró, o a la cultura russa, o a la cultura anglesa, on també és Sant Patró nacional, com en el cas de Catalunya i d'Aragó. Llavors, què hi afegeix aquesta? Bé, suposo que jo em vaig anar sense saber-ho bastant als orígens, perquè com et deia, jo ho explicava com ho explicava la meva àvia i la meva mare. I a la meva àvia li explicava el seu pare. I el seu pare és qui va suggerir a Joan Amades de situar aquesta llegenda a la ciutat de Montblanc. O sigui que, sense saber-ho, me'n vaig anar una mica als nuclis de la, o les essències de la versió catalana de la llegenda, que és una versió que acaba de prendre la seva forma a principis del segle XX.
Sí, per tant, una moderna, podríem dir,
Sí, és bastant més moderna del que sembla. A veure, llegenda de Sant Jordi, ja la tenim aquí al segle XV i al segle XIV, eh? Pensa que li donaven tanta importància a la diada que feien dejú. En aquella època feien com si fos quaresma. I els cavallers portaven el drac de Sant Jordi en el casc. Però aquesta versió concreta de la rosa, que és la que tenim actualment i és la que recull aquest llibre, pren la seva forma fa una mica més de 100 anys, no gaire més. I arriba fins als nostres dies i és la nostra aportació a aquesta llegenda, que és universal i que, a més, això també és poc conegut, però és real, és interreligiosa, perquè en el Corà Sant Jordi apareix com el cavaller verd, que és com ens arriba a nosaltres aquí i li donem un to molt més vermell amb la rosa.
Aquesta edició és per part d'Edicions del Roure de Can Roca, aquesta reedició, millor dit, però conserves el mateix format, les mateixes il·lustracions, penso que sí, no?, del Roger Olmos. O les heu revisat, també?
No, són exactament les mateixes. No hem canviat res. Les hem deixat tal i com estaven el 2008.
Són les il·lustracions també que clar, amb aquest format d'àlbum gran, impacten bastant, eh?
Sí. Bé, en aquell moment recordo que el 2008 va sortir aquell còmic, aquell llibre il·lustrat també dels 300, d'aquella famosa batalla entre grecs i perses, i aquell àlbum i aquest il·lustrat per l'Olmos van quedar els primers amb... pel que fa acollida de públic. Jo penso que ahir va encertar molt el plantejament, perquè aquí la llegenda de Sant Jordi s'ha infantilitzat molt les llegendes finalment són per tothom, des dels 6 anys fins als 106. I aleshores ahir va adoptar un tipus d'il·lustració que és més vàlida pel món dels adults o més acceptable, o que pot agradar més al món dels adults, i penso que ho va encertar.
Clar, en general, el drac sempre impacta, no?, amb aquestes il·lustracions, però
sí.
a mi no sé per què m'han quedat una a la retina especialment, i no hi surt el drac, eh? Surten les muralles de Montblanc, és de nit, i és la princesa, la Roser, que surt a fora per veure com estan les coses, no? Surt fora muralles.
Sí.
I que és a doble pàgina, i és un to molt fosc, molt gris,
sí.
I aquesta, la veritat és que m'ha quedat a la retina, eh?
A mi també. Si a mi em preguntes quina em queda més a la retina del llibre, em passa com a tu amb aquesta. És sensacional, és magnífica aquesta il·lustració. Sí. És un to fosc, blavós, gris. Sí. Amb una lluna molt brillant que es projecta sobre els cabells d'ella i que els dona una llum molt, molt especial. Sí, és... sensacional aquesta il·lustració.
Estem entrant aquesta setmana en primavera ja, i la primavera fa olor de llibre aquí a Catalunya amb la proximitat de la celebració de Sant Jordi. M'imagino que aquesta llegenda de Sant Jordi serà un d'aquests llibres referents a tenir en compte, doncs, aquesta propera festa, no?
Suposo, ja es veurà. Això qui ho decideix finalment és el públic.
Estàs, Josep Francesca, treballant ara amb alguna història nova, alguna altra història?
Sí. Sí, sí. Fa 30 anys vaig descobrir un llibre de Riquet sobre l'anat metge, on l'explicava com si fos una novel·la detectivesca. És un llibre apassionant de llegir, publicat el 1959, si no em falla la memòria, per l'Ajuntament de Barcelona. I aleshores vaig pensar que ja hi havia... O sigui, Riquet ja li donava pràcticament la forma d'una novel·la, tot i que no ho era, no? Deixava Bernat Metge al turó del Betum, venia a dir que era un traïdor a la monarquia i que els va trair, cosa que efectivament va fer. I vaig pensar, escriure sobre això. Però no m'atrevia, tot i que jo sóc historiador, pare de filòleg, necessitava molta informació. He estat 30 anys recopilant informació i els últims 3 anys exclusivament llegint i entrant a tesis doctorals per fer una novel·la situada a finals del segle XIV, que és el que estic fent. I que m'està portant molta feina, és una novel·la que segurament m'haurà dut més feina que de tota la meva vida. Curiosament, més que les de l'Himàlaia. Però és que, clar, en el cas de l'Himàlaia hi vas i pots conèixer-los, no? I aleshores, doncs, el que no pots treure ja a peu pla de la seva cultura, de les seves cultures, perquè a l'Himàlaia n'hi ha moltes, doncs ho pots treure llegint, no? Però és que, clar, en el cas del segle XIV ho has de treure tot llegint. I el que em passava molt a mi amb els novel·listes medievals aquests d'èxit és que els trobava a faltar molta base històrica. Jo, per exemple, no he fet mai novel·la de ciència-ficció, tot i que la llegeixo i m'agrada molt, perquè no tinc una formació científica. Jo considero que per ser escriptor de ficció científica, perquè la traducció exacta de ciència-ficció en anglès, science-fiction, seria ficció científica, s'ha de tenir una formació científica, jo no la tinc. I amb la novel·la històrica s'hi atreveix molta gent i aleshores al final s'acaba visions sobre el que era aquell període històric que hi coincideixen poc o no hi coincideixen gens, no? I el repte era fer una... I és una novel·la que realment reflecteixi com era aquest país i com era la gent que hi vivia, que és un repte que no és gens fàcil, però que és apassionant.
Clar, i amb el rigor històric que tu hi afegeixes, no?
És el que vull intentar de fer. El que passa és que, clar, com més rigor històric hi afegeixes, a vegades més recursos narratius aixafes. Perquè, clar, si ens anem, per exemple, el que seria la formació més deformada de tot això, que seria un joc de trons, es correspon molt poc amb el que era l'edat mitjana real, no? Però, clar, en canvi, té uns recursos narratius molt potents que atrauen molt el lector, en aquest cas l'espectador, no? I aleshores la gran dificultat d'escriure una cosa que sigui històricament fidedigna és no perdre aquests recursos, però alhora evitar que aquests recursos narratius, que poden tenir molt d'am, aixafin el que és el rigor històric. No sé si m'explico.
Sí, 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 sí. Perfectament, perfectament.
Però és bastant això. I aleshores, clar, és molt fàcil patinar en un moment donat, no? Per exemple, m'he passat força temps intentant indagar què posaven a les finestres perquè no passés l'aire. I m'hi he passat 3 anys, al final ho he trobat per casualitat. I perquè, clar, el vidre era molt car, el vidre es posava a les catedrals amb aquests vidres tan preciosos.
I el plàstic no existia.
I el plàstic no existia, efectivament. Bueno, què hi posaven? Perquè, clar, els tontos, simplement, el catedralisme tontos no eren, no? Alguna cosa hi havien de posar per no posar fred. Però, clar, la pregunta és què hi posaven, no? Perquè, en canvi, és curiós perquè en els quadres d'època no et queda reflectit. Llavors jo pensava que posaven aquell succedani del marbre, l'alabastre, que apareix en algunes capelles romàniques del meu Pirineu, encara trobes alguna finestreta, que el vidre és alabastre polit. Però tampoc no era això. no? Aleshores, trobar-ho ha costat, però al final ho he trobat. I clar, són una infinitud de petits detalls d'aquest estil on la pots pifiar. Perquè clar, si col·loques una finestra en vidre, doncs l'estàs pifiant, és que no anaven en vidre. No? Mm-hmm. I això amb 150 coses més.
I per tant, encara hi estàs treballant amb tot plegat o ja la tens bastant enllestida?
No, l'estic redactant, però l'estic redactant amb molta lentitud per aquest mateix motiu, no? Saps? Si em trobo, per exemple, que un dels personatges era un metge, i llavors vaig llegir, evidentment, el metge del Noah Gordon, el gran best-seller de novel·la d'un metge medieval. Bé, doncs, el Noah Gordon fa una cosa molt intel·ligent però completament enganyosa, que és que en aquest metge, que és Ipsina, el que nosaltres en diem Avicenes, i que és qui formarà el metge britànic que va allà a aprendre de medicina, li col·loca el 10% de coneixement mèdic de l'època, que és acceptable i que és encertat i que sabies que era encertat en la nostra època. L'altre 90% el silencia completament. Per tant, la visió que dona de la medicina medieval a la novel·la de Noah Gordon és falsa completament. No és que sigui falsa perquè el que t'expliqui és mentida, sinó que el que t'explica és un 10% de la veritat científica mèdica de l'època. L'altre 90%, que normalment s'ha dit que era mentida, però que caldria veure-ho perquè tampoc no s'ha comprovat molt, és el que no explica. O sigui, no és tant que sigui falsa perquè menteix, sinó que és falsa perquè no explica tota la realitat del coneixement mèdic de l'època. No? Llavors, per exemple, surten les operacions de cataractes, que són una cosa molt vistosa i molt interessant, i que efectivament la medicina musulmana i la medicina jueva sabien fer ja al segle X, no? Però, en canvi, clar, hi ha moltes altres coses que feien o que feien malament i això no surt. No? O sigui, això queda tapat completament en la novel·la. No? Aleshores, ell va sacrificar donar una visió completa i total de la medicina de l'època per poder mitificar Ipsina. No? No em sembla bé l'operació, jo no volia fer això. No? Si fins i tot em passava amb el metge de Noah Gordon, doncs imagina què em passa amb moltes altres novel·les. Suposo que és el problema de ser historiador, perquè, en canvi, clar, si no ets historiador, tu llegeixes i et quedes molt feliç, no? Però si ets historiador, veus per on està feient la cosa. De tota manera, el que a mi m'ha influït més amb tota la preparació d'aquesta novel·la, que continua sent una cosa molt intensiva, que m'ho estic passant molt bé i que ja estic deixant les celles, és que des de la formació filològica t'adones que la visió que es dona del món medieval, tant des de filologia catalana com des de filologia hispànica, és falsa completament. O sigui, el segle d'or castellà, que efectivament és un segle d'or, es fa a costa de, com ho diria, de matxacar, d'anul·lar, de fer malbé, de destruir la tradició literària i científica judaica, la tradició literària i científica musulmana, i de fer entrar en decadència les altres tradicions romàniques que no són la castellana. Per tant, per mi la denominació segle d'or de literatura castellana és una gran falsedat, no? A més, entrar a través de llengua, que clar, és el que lògicament i legítimament fan les filologies, no? Filologia castellana, filologia catalana, dona una visió completament deformada del període, perquè a tots els regnes peninsulars i la corona aragonesa també existien diferents llengües, diferents literatures i diferents tradicions científiques, cosa que fa de Catalunya un país punter en aquella època en determinats àmbits científics gràcies a l'aportació d'aquestes tradicions. No? Llavors, en fi, que això, que si ens mirem l'edat mitjana catalana o castellana des de la seva literatura, com que estem entrant exclusivament a través d'una llengua, per tant, d'una de les comunitats, en uns llocs on hi havia diverses comunitats lingüístiques i culturals, la visió que obtenim és completament deformada.
Doncs avui, parlant amb el Josep Francesc Delgado, hem acabat parlant fins i tot del detall de la informació que se'ns dona a través de la literatura de l'època medieval aquí a casa nostra, però hem començat i acabem també recordant que el motiu del nostre programa d'avui era parlar-vos de la llegenda de Sant Jordi de Josep Francesc Delgado amb les il·lustracions de Roger Olmos, un llibre que publica Edicions del Roure de Can Roca i que aquesta primavera, aquest dia de Sant Jordi, doncs segur que hem de tenir a les nostres mans. Josep Francesc, com sempre, un plaer d'estar-te escoltant i de parlar amb tu, i esperem que quan acabis aquest projecte que tens entre mans puguem també parlar-ne aquí a la ràdio.
Sí, home, i tant. Un plaer parlar amb vosaltres també.
Fins una altra ocasió. Adéu-siau.
Adéu.